Valorem ara quins efectes poden haver tingut les seves declaracions amb la seva advocada, l'advocada del major, Olga Tobau. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlant de les decisions de Manuel Marchena, abans de començar la declaració del major, Olga Tobau va voler fer una intervenció i va passar això.
Con la venia del excelentísimo tribunal. Mire, antes de la pràctica de la testifical del señor Trapero, interessaria que se me permitiera, como su defensa técnica, realizar unas breves consideraciones sobre esta declaración.
El problema está en que usted en este procedimiento no es parte.
Sí.
No es parte, el señor Trapero no está siendo acusado en este procedimiento. En este procedimiento es un tercero que tiene conocimiento de determinados hechos y que pueden contribuir precisamente a conocer la dimensión jurídica de las acusaciones. Entonces, no podemos darle a usted una intervención.
Olga Tobau, no la va a dejar.
No.
¿Qué volía decir Olga Tobau?
Bueno, volia dir el que d'alguna manera ja s'havia dit durant les declaracions dels testimonis de la setmana anterior, el senyor Nieto, el senyor Pérez de los Cobos, els responsables de Guàrdia Civil i Policia Nacional a Catalunya durant els fets de l'1 d'octubre, i és que, bueno, per una banda, la raó del major de no acollir-se al seu dret a no declarar era una reiteració d'un comportament processal que ell ha mantingut a lo llarg de la seva causa. Les tres vegades que va ser citat a l'Audiència Nacional com investigat, sempre va declarar, i hem de recordar que la primera vegada que va ser citat, bueno, es tenia poquíssima informació respecte dels fets que eren objecte d'imputació, i tot i així, el major Trapero va declarar. I en segon lloc, perquè bueno, declarar en aquest procediment, i aquí el magistrat Marchena té raó. El problema és que el major Trapero no és part en aquest procediment. I declarar en aquest procediment en qualitat de testimoni resultava per al major, bueno, l'únic remei que tenia en aquest moment al seu abast per defensar-se, però no només defensar-se de diverses atribucions de fets que no són certs per part de determinats testimonis, sinó també per defensar-se de determinades afirmacions que es fan en els escrits d'acusació tant del Ministeri Fiscal com de Vox com de l'Advocacia de l'Estat, en els que s'està atribuint uns fets que després es qualifiquen de delictius al major Trapero. I, bueno, això, des d'un punt de vista processal, bueno, pues és una paradoxa insalvable, perquè anar a defensar-se en un procés en el que no és part, pues, és una situació, des de luego, no prevista o no volguda per al legislador, ja no el decimonònic de la llei d'enjudiciament criminal, sinó el legislador constitucional.
Clar, nosaltres vam tenir sempre aquesta sensació quan escoltàvem a Nieto, a Trapote, quan dèiem, home, s'està centrant tot en una persona com si fos un acusat, un processat d'aquest judici, no? I no ho era, per tant, això com incideix de cara a la cita que evidentment acabarà tenint a l'Audiència Nacional, on recordem ell s'enfronta a 11 anys de presó acusat de rebel·lió per la Fiscalia, no?
Sí, a veure com incideix. Bueno, la primera, diguem, la primera conclusió és que en principi el que s'ha dit al Tribunal Suprem per part d'aquests testimonis s'haurà de reiterar a l'Audiència Nacional, perquè si no, bueno, pues, si hi ha divergències, podríem estar davant de bueno, falsos testimonis. Després, bueno, pensi que a l'Audiència Nacional de tots aquests testimonis només està citat per part del Ministeri Fiscal, perquè en aquell procediment només està com a acusació l'acusació pública, el senyor Pérez de los Cobos. El senyor Trapote, el senyor Nieto, no estan citats a l'Audiència Nacional com a testimonis de càrrec.
Però vostè les podria citar, no?
Sí, però, òbviament, els advocats defensors en principi proposem prova que sigui de descàrrec. Oh. Proposem testimonis que no vindran a portar elements amb una voluntat incriminatòria.
Sí, el que passa si vostè ha deduït que han mentit davant del Tribunal Suprem?
Però jo dedueixo que han faltat a la veritat perquè jo conec la declaració d'altres testimonis i senyaladament. Coneixem ara tots la declaració del Masó Trapero la declaració del Masó Trapero és la que correspon a la realitat, però no perquè ho digui jo com la seva advocada defensora i com un acte de fe, sinó perquè, almenys a la nostra causa, que és la que jo conec, hi ha una multitud d'elements objectius que ratifiquen la realitat del que ell explica.
Mm-hmm. Creu que la intervenció del major Trapero l'altre dia al Tribunal Suprem desmunta tant per ell com pels encausats en el Tribunal Suprem l'acusació de rebel·lió?
Desmunta la, diguem, pota fàctica en la que sustenta la rebel·lió respecte de que el govern, els processats, haurien comptat per portar endavant el seu pla secessionista amb un cos policial armat.
En aquest punt ens agradaria, Olga Tubau, recuperar un moment que a nosaltres ens va resultar insòlid, perquè no ho havíem viscut cap dia en aquesta sala del Suprem, que és que quan pràcticament a les 7 de la tarda, després de més de 5 hores llargues de declaració, el major Trapero acabava la seva declaració, Marchena li va fer una pregunta i aquí el major Trapero va ser contundent en la resposta.
Señor Trapero, antes de marcharse, exactamente qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene?
Empecé diciendo que allí íbamos como cúpula del cuerpo y que, por tanto, esa era la posición del cuerpo de Mossos de Escuadra. Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que, evidentemente, nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista, que estábamos molestos con declaraciones que había habido de algunos de los responsables políticos. Les dijimos que deberían ser conscientes de que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional y por tanto eso nos estaba poniendo en una posición pues que también corríamos riesgos personales. Creo que no me he dejado nada.
Olga Tubau, per què Marchena va voler fer aquesta pregunta quan no li havia deixat fer el fiscal aquesta pregunta que l'altre volia aprofundir en els detalls d'una reunió? Li va dir no, això sobrepassa el marc, però en canvi Manuel Marchena va dir que respongui. Com ho interpreta, Olga Tubau, això?
A veure, jo crec que la primera conclusió que es pot extreure d'aquesta pregunta de la presidència de la sala és que volien conèixer la resposta. Volien saber exactament què havia passat en aquella reunió, què s'havia dit per part del Masó Trapero i, com a representant d'aquesta cúpula policial i quina havia sigut la resposta.
Sí.
El magistrat Marchena va haver d'impedir que fos el Ministeri Públic qui fes aquesta pregunta en coherència amb el plantejament que ha fet respecte de les preguntes que poden fer les parts que no han proposat el testimoni. I aleshores aquí, quan el company Xavier Melero, en defensa de Joaquim Forn, intervé per dir, escolti'm, el fiscal no pot fer aquesta pregunta perquè Vox no l'ha fet i el fiscal no ha proposat aquest testimoni, el president suspèn la sessió al migdia i diu que deliberaran, i quan tornem a la tarda diu que efectivament és així. Com després els advocats que havien proposat la testifical del Masó Trapero no fan aquesta pregunta o no la fan d'una manera tan clara, i per la sala és, la resposta pot ser un element valoratiu important, la fan ells. Aquesta és la meva interpretació.
Mm-hmm. I després del relat del major Trapero, que va fer una crítica clara en el govern desmuntant l'acusació de rebel·lió, perquè, com deia Olga Tubau, si no hi ha armes i no són les dels Mossos, què passa aquí? Mm-hmm. Creu que es van donar arguments a l'acusació per la conspiració per la rebel·lió?
A mi això ja em costa molt més valorar-ho, t'arribes, perquè jo no he estat en aquest judici. Tampoc conec exactament els termes de l'acusació per part de les acusacions en la conclusió primera, que és, diguem, el relat de fets, i tampoc sóc capaç de valorar si, bueno, es poden tenir elements per argumentar una conspiració que finalment, diguem, seria un pla tendent a, però que no arriba al resultat. Jo no m'atreveixo a fer aquesta valoració.
Hi ha diversos moments en què el major dels Mossos d'Esquadra va corregir el llenguatge que utilitzava l'acusació de l'extrema dreta de Vox. Dos exemples. El primer, ells deien que els Mossos no havien pogut muntar el cordó de la Brimo per treure la comitiva judicial el 20 de setembre a la Seu d'Economia, i el major Trapero els va dir que sí que s'havia muntat, però s'havia desfet, perquè les diligències s'allargaven més del previst. Que aquesta és una qüestió fonamental, l'hora, no?
Sí.
I dos, també Vox li diu que no acceptava la coordinació i ell corregeix, diu, sí que l'acceptava, però no compartia els criteris de designació. Es veia clarament aquí la construcció del relat acusatori, això també reproduirà l'Audiència Nacional, no?
Sí, bueno, a l'Audiència Nacional, clar, el plantejament respecte del major Trapero i els fets, diguem, imputats, bueno, pues són els que d'alguna manera es van publicitar en aquest interrogatori al Tribunal Suprem per part de les acusacions. A veure, pensi una cosa, senyora Terribas, que aquí el dijous tenim un altaveu que, bueno, pues, trasllada a tot el que està seguint el judici la versió, l'explicació del senyor Trapero. Però tot això que va explicar el major en aquesta declaració del dijous passat, tot això està explicat a la nostra causa, a la seva causa, a l'Audiència Nacional.
Miri, fins i tot la qüestió de les detencions?
A veure, de la qüestió de les detencions també s'ha de fer una precisió. El que va traslladar el major Trapero quan truca el 27 d'octubre tant al fiscal superior de Catalunya, el senyor Romero de Tejada, bueno, tristament mort.
Sí, sí.
I el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no és que detindria el president Puigdemont i els consellers. El que ell trasllada és, miri, no podem, no som capaços de calibrar des d'un punt de vista jurídic les conseqüències del que ha passat al Parlament, la declaració la DUI, ni tampoc, eventualment, bueno, quines serien les persones responsables, si és que hi ha algun responsable d'alguna cosa. Aleshores, a partir d'aquí, jo el que transmeto és que el cos està a disposició de l'autoritat judicial i de la fiscalia i disposat a obeir i complir qualsevol manament que se'ns faci. I això que s'ha fet de manera verbal a través d'una trucada telefònica, l'acte seguit s'envia per e-mail amb un escrit. Aquest escrit està a la nostra causa de l'Audiència Nacional des del mes de novembre de l'any 17, és a dir, al cap de 2 mesos de ser citat com investigat el major Trapero. I la previsió d'un dispositiu per, bueno, en tot cas, complir amb les ordres que es donguessin, està també en aquesta causa la previsió del dispositiu des de que es va recórrer amb apel·lació al processament des d'abril de l'any 18. El que no consta per escrit, perquè no era una, diguem, una previsió del major Trapero, és que aquest dispositiu, bueno, pues estigués específicament per la detenció. És un dispositiu que, si hi ha una ordre de detenció, des de logo complirà amb la possibilitat, bueno, tàctica de portar-la a terme, i el que sí és cert, i això és una cosa que manifesta el Masotrapero a la seva última declaració al febrer de l'any passat, i aquí se li pregunta expressament, escolti'm, si li haguessin donat l'ordre de detenir el president Puigdemont i, en el seu cas, els consellers que s'haguessin indicat, vostès haurien complert amb aquesta ordre? I va manifestar que sí.
Exacte. Olga Tubau, quan calcula que se celebrarà el judici a l'Audiència Nacional?
Pues la veritat és que és molt difícil fer una previsió perquè, clar, tampoc coneixem quin és el calendari de l'Audiència Nacional. Clar, el Tribunal Suprem té molta més disponibilitat de cara a assenyalar un judici perquè, bueno, ells no fan, diguem, judicis, sí, als judicis ordinaris. L'Audiència Nacional té, a part de la causa del Masó Trapero, pues, moltes causes.
Moltes altres, sí.
I deu tenir ja un calendari, bueno, pues, bastant tancat d'assenyalaments. A veure, encara no hem presentat els escrits de defensa, de conclusions provisionals, que s'han de presentar a principis d'abril, i a partir d'aquell moment, bueno, l'Audiència Nacional haurà d'agafar, pues, la seva agenda i veure quan té bueno, un pla suficient per poder assenyalar el nostre judici. Miri, jo el càlcul que faig és que seria per després de l'estiu, però, bueno, això és una avaluació meva que pot veure's desmentida i que tinguem un senyalament per abans de l'estiu.
Està més tranquil el major Trapero després d'haver testificat, malgrat tot, davant del Suprem?
Sí, sí. A veure, ell estava tranquil, Òbviament, amb la tensió que genera haver d'anar a declarar al Tribunal Suprem i respecte de una gran quantitat de fets, de dades, però, ell, respecte de el que explicaria i de la informació que donaria, estava absolutament tranquil perquè al final el que va fer és reiterar el que sempre ha explicat. I sí que jo crec que va tenir l'oportunitat per primera vegada de, en una mateixa sessió, al llarg d'aquestes llarguíssimes hores, sí, poder donar una explicació respecte del tot, respecte del que va passar al llarg del mes de setembre, a mesura que la Fiscalia anava dictant les diverses instruccions per impedir el referèndum, el que va passar el 20 de setembre, el que va passar l'1 d'octubre, la relació amb el senyor Pérez de los Cobos, les reunions de coordinació, o potser millor dit, de no coordinació. Bueno, l'oportunitat de poder explicar tot això en una mateixa sessió, jo crec que també, per tots nosaltres va ser un cert alliberament.
Fins i tot el canvi de cultura policial que ell mateix va explicar, que a partir del 2012 els Mossos van fer un repensar-se, no?, en com abordaven l'ordre públic. No?
Com vostè assenyala, jo crec que això és un element importantíssim que, a més, pot permetre entendre el perquè de l'actuació de Mossos tant el 20 de setembre com l'1 d'octubre.
Olga Tubau, li agraïm molt. Sabem que no, els advocats no, tampoc no voleu ser mai protagonistes, però era important valorar aquesta declaració del major Trapero. Per tant, li agraïm que ens hagi atès. Que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, Sonat Terribas, i també que tinguin tots un bon dia.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Són 2:15 de 9 del matí, amb 5 minuts de retard. Però ara, la mirada d'en Puyal.